Radio 4. Son 4 días. A Marc Margarit.
11 i 5 minuts, tercera hora del Són 4 dies, darrera hora d'avui diumenge 19 d'abril del 2026. El meu darrer diumenge, però un diumenge d'alegria i de festa, perquè el programa queda en les millors mans possibles, les d'en David Gallac. I David, tu ja coneixes, resulta, a l'Edu de Vicente. Edu de Vicente, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ja us coneixíeu?
Sí. Sí. Ha estat un retrobament. Després d'ara ho calculàvem 4 anys, Edu. 4 anys, sí. Han passat des d'aquell estiu.
Déu-n'hi-do.
I ara la vida ens torna a retrobar.
És el que acostuma a passar, sí, amb el món de la ràdio. I abans que res volia dir una cosa. En primer lloc, moltes gràcies, Marc, perquè qui em anava a dir a mi, que ja tinc unes quantes dècades a sobre la ràdio, que aprendria tant d'un enano com tu, de 20 i tants, que és insultant com ets. Jo no ho puc entendre. He après molt amb tu. Ja saps que jo sempre t'he dit que eres el Lamine Yamal, sí, de Ràdio 4. Jo diria que ets el Lamine Yamarc. I vull que sàpigues una cosa. Ja saps que porto molts anys. Jo he treballat amb grans estrelles de la comunicació, com el Goyo Prados, evidentment, el que sempre recordem, l'Albert Lesant, la Júlia Otero, l'Alfons Arús, el Jordi González, l'Albert Tom, la llista seria interminable. I vull que sàpigues que tu tens totes les qualitats per a convertir-te en un gran comunicador d'aquest país. Perquè jo crec que sempre fan falta tres coses, sempre ho he dit. Una, treball, i tu ets un currante, no diré de què, però molt currante. Segona, talent, i tu el tens. Tens gràcia, entens de tots els temes, tio, que parles de geopolítica, d'esports, de cultura, de lo que surti dels nassos, i parles bé. I l'última és la que no depèn de tu, que és la sort. Així que et desitjo tota la sort del món, perquè estic convençut que tu d'aquí a uns anys estaràs a l'alçada dels grans comunicadors. Una abraçada i fins sempre. I comencem amb el Set de Cultura.
Sí, comencem amb el Set de Cultura. Mare meva, Edu, és que em posaré a plorar.
És la veritat.
No toca posar-se a plorar. Moltes gràcies per ensenyar-me tant, també, Edu. I ara mateix estic una mica sense paraules, així que, si et sembla, anem al primer tema del Set de Cultura.
Vinga.
I ja les trobarem pel camí.
¿Qué sois vos acá?
Tienes toda la barba blanca.
Sí, disculpad, se me terminó la tintura.
Tenemos que tomar un avión a España.
Plata no tengo, te aviso, ¿eh?
Kim ha muerto. Presentaba dos heridas de bala.
¿Quién le disparó?
Su marido está desaparecido. Konstantin Alexeyev, un ciudadano ruso de 32 años con residencia en España desde hace 7.
Parlem d'una estrena de divendres vinent, no, Eduard?
Exacte, el drama Después de Kim, protagonitzat per Adriana Ozores, la gran Adriana Ozores, l'argentí Darío Grandinetti i la sorpresa, que és l'actriu i cantant Cristina Rosenvinge. Els dos primers interpreten a un matrimoni divorciat que viu a Buenos Aires i rep la trista notícia de que la seva filla Kim, que viu a Espanya, ha mort víctima d'un accident. Llavors, què fan? Doncs es desplacen fins a Benidorm per descobrir els detalls i es troben amb moltes sorpreses, perquè es veu que la noia ha mort de 2 trets de bala, no d'un accident. El seu marit ha desaparegut i s'han portat el seu fill de qui desconeixien l'existència. Així que anem sabent més coses de la seva escassa o nula relació amb la filla, de la que no sabien gairebé res, i la parella, sobretot ell, s'entesta en averiguar què és el que ha passat i volen recuperar el seu net. Però tot això sembla una missió molt difícil. Tot i que el gènere principal és un drama familiar, també conté elements d'intriga i algun que altre gir inesperat. El film va estar basat en la novel·la homònima de la pròpia directora, Ángeles González Sinde, realitzadora de títols com La suerte dormida o Una palabra tuya, i coguionista de Manolito Gafotas o La buena estrella, a més d'haver estat ministra de Cultura, presidenta de l'Acadèmia de Cinema Espanyol i del patronat del Museu Reina Sofia.
Ángeles González Sinde, molt bon dia.
Molt bon dia, com estàs?
Molt bé, molt agraïts que ens acompanyis aquest matí de diumenge, i deixa'm començar a preguntar-te per com ha estat el procés d'adaptació al cine de la teva pròpia novel·la. Com ha anat això?
Pues mucho más fácil que si hubiera sido de cualquier otro autor, porque esta autora ni protestaba, comprendía perfectamente las motivaciones de la guionista. No, pero es verdad, es cierto que quizá hay algo que se hace un poco cuesta arriba. que es volver sobre una historia que tú dabas por cerrada, ¿no? Porque tú escribes una novela y, bueno, pues eso, das por terminada esa historia. Además, eso se publicó en 2019, es decir, que yo lo escribí en los años anteriores. Y bueno, pero el productor Gerardo Herrero desde el principio tenía mucho interés, veía una película en esa novela y tiramos para adelante. Pero bueno, se trata de aguantar esa larga, larga carrera que es conseguir hacer una película, porque los años entre que te propones hacerla y que finalmente llega el rodaje y todo ese proceso real, pues es largo, hay que tener mucho tesón, mucha paciencia y no tirar la toalla, ¿no?
¿Por qué has ambientado tu película en un sitio tan curioso, podríamos decir, como Benidorm?
Primero porque conozco mucho la zona, yo tengo casa ahí, mi familia tiene casa en esa zona, no exactamente en Benidorm, pero en un pueblo cercano, en Altea, desde hace décadas. De hecho, mi primer verano infantil, vamos, de recién nacida, me cuenta mi madre que fueron a Benidorm, claro, en los años 60 pues era un destino mucho menos masificado, era... cuando empezaba toda esa transformación de ese lugar encantador de costa, ¿no? Y primero porque conozco muy bien el territorio y me parece muy sugerente, tiene una personalidad muy fuerte. Creo que todos, no solo en España, fuera de España, dices la palabra Benidorm y a todo el mundo le sugiere algo, sea rechazo, sea atracción, sea fascinación, sea curiosidad. Y entonces estar perdidos en Benidorm realmente... Y pasando por una situación como tan dramática, tan caótica, como es esta que cuenta la película y en la que se ven Adriana Ozores y Darío Grandinetti, pues es muy contrastaba mucho, ¿no? Uh-huh. Y es un lugar en el que, bueno, pues el ambiente es totalmente vacacional, festivo, no sé, es lo que menos puede acompañar a un matrimonio, a un ex matrimonio que se lleva muy mal y que tiene que enfrentar el fracaso de su pareja y de ellos mismos como padres.
Además, Ángeles, por lo que nos comentas ahora es eso, ¿no? Quizás el hecho de que Benidorm nos puede sugerir a veces este mundo de fiesta, de vacaciones, y tú lo llevas a un terreno de un drama personal, ¿no? Es esta dualidad de que mientras el mundo puede estar de fiesta, uno puede estar pasando un drama personal.
Claro, claro, la vida no se detiene, la vida no se detiene, y luego también visualmente, plásticamente, Benidorm es muy agradecido. Luego, por otra parte, también la historia pedía que esta hija, que ha inmigrado a España, como muchos hijos de argentinos, mucha gente joven de toda Latinoamérica que viene a España a trabajar, pues ha encontrado un trabajo en un lugar de costa, en un lugar de turismo, donde hay empleo y donde puedes reinventarte, porque allí lo que menos hay son locales, ¿no? Siempre en los lugares de costa siempre son minoría los nativos y el resto es una amalgama de gente de todos lados, que eso también lo refleja la película. Por eso el personaje que interpreta Cristina Rosenvinge, que es una de esas jubiladas o prejubiladas del norte de Europa, danesa en este caso, bueno, pues que ha cambiado su vida del frío del norte al amable sol del Mediterráneo. Y también hay personajes y actores que interpretan a personajes ucranianos, personajes rusos, personajes bueno, pues de muy muy distintas proveniencias, ¿no? que van a parar a nuestras ciudades de costa.
Jo t'he de dir, Àngeles, que per mi fot un gir de 180 graus aquesta pel·lícula quan sento la frase "ha mort amb dos trets de bala". Jo m'esperava un drama familiar, que ho és, evidentment, uh-huh, i que té una mirada íntima i sentimental, però de sobte hi ha un thriller aquí també, amb màfies, amb bandes, i bé, el voltatge puja de la pel·lícula quan sentim aquella frase, dos trets de bala.
Sí, es verdad que eso precisamente también es lo que le pasa a los padres de esta chica, ¿no? A nuestros protagonistas, que dicen, pero bueno, ¿cómo nuestra hija ha terminado involucrada en esto? O sea, es que no pueden... Ellos tenían una relación muy distanciada, era la típica hija, pues un poco que nunca había respondido a sus expectativas, que no había estudiado, ellos son académicos, él es físico, ella es neuróloga, y esta hija era un poco bala perdida, y ese mismo descoloque es el que sienten ellos y el que nos arrastra en la curiosidad a lo largo de la película, y ellos tienen que reconstruir quién era su hija, quién era esa persona, Y encima la información que encuentran es contradictoria, porque van recorriendo el lugar donde trabajaba, resulta que era maestra auxiliar en un jardín de infancia, cosa que ellos jamás se hubieran esperado, que estaba muy bien considerada, que los vecinos la apreciaban mucho, que era una persona muy responsable, se había convertido en otra cosa lejos de ellos, ¿no? Y bueno, luego es una realidad también que nuestras costas también pasa en la Costa Brava, ¿no? Uh-huh. Es algo que quizás es muy discreto y no somos conscientes, pero tenemos una población, por ejemplo, rusa muy importante en España, ¿no? Es muy alto el número de personas rusas, que muchos pues son profesionales o trabajadores. De hecho, eso lo muestra también la película, la diferencia de la inmigración económica de Rusia o la inmigración de las personas con muchos recursos que se compran casas maravillosas y que viven entre nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí hay también parte de un enredo delincuencial que estas personas muy normativas, muy clásicas, muy decentes, muy ciudadanos, ejemplares, de pronto tienen que enfrentarse a un mundo que les sobrepasa.
Àngeles González Sinde, directora de Después de Kim, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí de diumenge al Són 4 Dies.
Muchas gracias a vosotros.
Bill. Yo te quiero. ¿Quieres saber?
Mare de Déu Santíssima. Anna Pérez, molt bon dia.
Bon dia,
ja
què tal?
Molt contents de tenir-te per aquí. Deixa'm presentar-te, ho estic fent amb tothom. En David Gallac, que a partir de la setmana vinent agafa
Hola,
les
David,
regnes.
Bon
dia, Anna, què tal? Encantat.
Com, molt bé.
Com vas de música urbana?
Ui, millor que de futbol.
Oh,
fantàstic.
Ja està, és del meu equip,
una
totalment.
Una mica millor, no gaire bé, però una mica millor.
Sort, genial. Continuaràs 2-1, Edu Vicente. Passa un minut d'un quart de 12, hem d'anar cap al Verdi, que aquí no estàs 2-1, aquí tens tot l'equip darrere, perquè quin pel·lículot hi ha els Verdi el dijous vinent.
Oh, i tant, i sabeu que aquests dies s'està celebrant el BCN Film Fest, que heu d'aprofitar, i recuperem una gran pel·lícula, Ice White Chat, del 1999, que va ser la darrera obra del mestre Stanley Kubrick. El film està protagonitzat per Tom Cruise i Nicole Kidman, que ja sabeu que en aquella època eren parella,
sí.
I no m'estranya que separessin, perquè després d'una pel·lícula com aquesta van trigar 2 anys més a estar junts i després es van separar.
Treballar amb Kubrick era un tràngol, sí.
No, però a més ells dos s'havien d'enfrontar molt a les seves mateixes personalitats i els seus dubtes com a parella. Per cert, jo la vaig tornar a veure ahir i em reitero que Nicole Kidman es menja amb patates,
bueno,
a Tom Cruise.
A Tom Cruise.
Sí, té escenes brutals.
Dijous vinent ho podeu comprovar, els Verdi.
Exacte, la pel·lícula va tenir moltes dificultats degut a l'excessiu protagonisme del Kubrick, que va revisar a fons tot, absolutament tot, des dels decorats, la llum, era un mega perfeccionista. Algunes escenes es van repetir més de 100 vegades, per la qual cosa està en el llibre Guinness com el rodatge més llarg de la història, perquè va estar un any i mig rodant-se amb una pausa al mig. Una altra polèmica va néixer quan el director va morir només 4 dies després d'entregar el tall final del film. I hi ha una teoria conspiranoica, qui se la vulgui creure, se la creu, i qui no, no, que assegura que la productora va tallar mitja hora perquè guardava molta relació amb un cas que, curiosament, està de moda aquests dies, que és el tristament cèlebre cas Epstein.
Sí, aviam, els paral·lelismes són evidents, però jo crec que no està tan vinculat a l'Epstein concretament, sinó a aquestes coses que fan les elites quan ningú mira i tenen el poder de fer-les. Sobre les repeticions, deixa'm dir que el paper que interpreta Sidney Pollack,
sí,
l'havia de fer Harvey Keitel.
Exacte.
I va fer com 4 o 5 tomes, es va fartar del Kubrick i va dir, mira, jo ho plego.
I mira que té dues escenes.
No, vaig cap a casa.
Però van acabar molt malament. També estava la Jennifer Jason Leigh. I també és una altra que aquesta la van acomiadar.
Quan la podrem veure?
Doncs el dijous vinent, a 8:15, a les 20:15, a la sala B del Verdi Park, i com de costum us presentaré la pel·lícula i us donaré les claus perquè la gaudiu millor, i després tindrem un animat col·loqui que es preveu molt animat.
Però com sabeu, quan estem dintre del BCN Film Fest no podem repartir entrades.
Exacte, perquè hi ha molta gent, no són numerades, però a partir de la setmana que ve tornarem a repartir entrades perquè vingueu el dijous d'imprescindibles.
11:18 del matí.
El primer beso que diste entre mí y un desierto.
i no marxem de la Vila de Gràcia.
Exacte, perquè fins al dia 23 de maig es pot gaudir a la Biblioteca Jaume Fuster, a la plaça Lesseps, l'exposició 100 anys de llum i somnis, Verdi 1926-2026, que commemora els 100 anys d'aquestes populars sales. La mostra està organitzada per l'historiador Josep Maria Guntel i es divideix en 10 plafons que repassen la història d'aquest local. Comencem pels inicis, quan es va obrir com a Teatre Moratín i es poden veure les còpies dels documents que certificaven la seva apertura el 1889, imagineu-vos. A continuació descobrim com va néixer l'11 de febrer del 1926 com a Cinema Ateneu i alguns programes de mà de l'època, com Los Nivelungos, imagina't. Més tard ens expliquen les reformes que es van dur a terme, com es va dir Trèvol, i finalment va ser Verdi des del setembre del 34. L'adveniment de la República i la Guerra Civil el van impactar fortament i durant anys es va convertir en un menjador social infantil. Que bonic, no? Un cop acabat el conflicte bèl·lic, va ser un lloc de trobada i de socialització dels veïns, entre els que es va fer molt popular. Als anys 60, el que ara són les sales 4 i 5, es va convertir en un saló de ball on es van celebrar batejos, comunions i casaments.
Entre ells?
El dels meus pares.
Ara?
Ah,
que tinc, que tinc la foto. I que està a l'exposició, la foto, eh?
Es veu el casament. Ho podem veure, eh? Ho podem veure.
Sí, sí, sí.
Sang
sí,
blava
sí.
Dels Verdi, tu.
I allà van actuar diverses orquestres de renom. Ja als anys 80 es va transformar en una discoteca, que és quan jo vaig estar treballant allà de gerent. I va ser bastant complicat perquè va provocar molts aldarulls aquesta discoteca. Era un after i hi havia baralles. I...
Home, els afters és el que tenen.
És el que tenen.
No és una biblioteca, un after.
Aquesta dècada, amb la seva decadència i l'arribada del vídeo, es posa en dubte la seva supervivència i es dedica a projectar Cinema S. Jo vaig anar a alguna d'aquestes sessions, era adolescent llavors, ho reconec. Van ser els primers pits que vaig veure, al Cinema Verdi. És la veritat.
Sí,
ja saps que jo sempre...
Sí, fantàstic.
La confessió.
Sí, ja i amb tot això, el seu futur era molt incert. Però arriba l'Enric Pérez Font, que va fer ressorgir aquest cinema apostant per la versió original i va començar amb una versió sense censura de Telèfono Rojo, Volamos hacia Moscú. I va provocar el naixement primer de dues noves sales i després la substitució de la discoteca per dues més. I arriba la construcció del Verdi Park i també la prosperitat que afecta tot el barri amb l'auge de botigues i restaurants. El 2015 passen a mans de la distribuïdora Contracorriente per assegurar la seva continuïtat amb noves activitats com sessions culturals, els clàssics dels dijous d'imprescindible i moltes d'altres. I finalment es destaca també el naixement del Barcelona Film Fest, que ha portat a la ciutat estrelles com Richard Gere, Susan Sarandon, Wim Wenders o aquest mateix any William Dafoe.
I baixem un moment del cinema per parlar de Teca.
Exacte.
Que tenim gana ja, 11:21 del matí.
I tant, perquè dissabte i diumenge vinent tindrà lloc el popular festival gastronòmic All Those Food Market. Tot ha d'anar en anglès sempre, perquè si no sembla que som antics. No es podria dir...
Tot aquest menjar.
Tot això sobre la taula.
Tota aquesta teca, que a més hi porta una literació incorporada.
Teca, no. All those food market, perquè els expats i els turistes no se sentin...
Són els que fan el gasto.
No se sentin estrangers.
Però bé, igualment tenim ganes de jalar bé. Què hi ha a l'all those food market?
Buah, més de 100 propostes gastronòmiques i artesanals locals i a més davant del mar. El cor del festival és el mercat de productors i artesans, on descobrirem productes com formatgeria urbana, cremes vegetals naturals, bolets silvestres, embotits, mel crua, ratafia contemporània, oli d'oliva verge extra, xocolates, fruites, hortalisses o ginebres elaborades a base de botànics. A l'apartat dedicat a l'artesania per la taula hi trobarem gabinets molt estètics, ceràmica minimalista, flors de temporada, espelmes molt originals, objectes artesanals a partir d'ampolles de vidre i peces úniques brodades a partir de vestits antics. Però és que també, el que tu diguis, la teca, no? Perquè dius, sí, pots comprar menjar,
sí.
Però és que també et pot menjar allà, vale? Perquè participen molts restaurants de la ciutat amb street foods.
I què puc menjar?
Doncs mira, cuina creativa, italiana o peruana, receptari popular, tacos mexicans, kebab d'auto, no d'auto, o cachapas. I també hi ha una oferta infantil.
Puc dir una cosa? El millor kebab
sí.
És el kebab dolent.
Classisme, tot aquest rotllo dels kebabs nous.
Kebab cutre.
Quan pitjor sigui,
millor és el kebab.
Millor
com
baixa pel
sigui,
cos,
millor entra.
Sí, dir, millor baixa
millor
pel cos.
Millor va baixant,
sí.
Perquè vas notant com va baixant. Això vol dir que és dolent. Quan més dolent, millor.
La qüestió del kebab no és gàstrica, sinó geogràfica.
No, no. Ha d'anar I ha de baixar.
I per veure...
Exacte, perquè si no el kebab se't queda enganxat a la gola. Hi haurà cerveses artesanes i vins per maridar, així com una àmplia oferta de formatges, dolços, gelats i cafès d'especialitat. I paral·lelament podrem aprendre coses, eh? Perquè hi ha tallers gastronòmics i activitats per a totes les edats. Com una sobre el món del picant, a mi m'interessa molt aquesta, m'agrada molt el picant, aprendre a crear un hort urbà o pastapa amb perles de xocolata en família. També hi ha una taula rodona sobre el que és una bodega, o descobrir Barcelona des del mar, també podem fer un passatget amb un ballet clàssic de fusta i sempre amenitzat per la música de la gent que estem escoltant, els DJs Anakito i Sonido Tupunama. Ladies and gentlemen,
you know I'm 40 years old now. Però això no són DJs, això és blues.
Exacte, si us va un altre tipus de rotllo, a mi el blues m'agrada molt i aquesta és la setmana per anar-hi. De divendres a diumenge, la Societat de Blues de Barcelona oferirà una nova edició d'un festival que ja és un clàssic i que és fantàstic, que és el Primavera in Black. On tindrà lloc això? Doncs als jardins de Can Sumarro, de l'Hospitalet de Llobregat, amb 3 dies de música negra de primer nivell i, el més important, accés gratuït.
M'agrada imaginar-me algun becari de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ahir repartint flyers a la gent de la fira de l'Hospitalet de Llobregat. Senyora Clàudia Sheinbaum, vol vostè venir a la Primavera in Black de l'Hospitalet de Llobregat? Senyor Gustavo Petro.
Doncs
té vostè plan? Jo crec que s'ho passaria
molt millor. I que estiguessin els dos allà després. Allà.
Gustavo Petro, Pedro Sánchez, Clàudia Sheinbaum...
Tothom allà.
Millor, sí, ajudaria la Pau, la veritat. Inauguren la festa els alemanys BB and the Blue Shacks, que estem escoltant, i que estan considerats com la millor banda de blues d'Europa, amb el seu explosiu estil Chicago i jam blues a l'escenari principal. Els acompanyarà l'elegància vintage de Bernard Selam and the Boys from the Hood, que és, doncs, una formació francesa que reviu el swing i el rhythm and blues dels anys 50.
I també hi ha soul contemporani, oi que sí?
Exacte, amb l'Anna Banana Hanak. També hi ha blues elèctric i personal amb Chino Swing Slide Quartet i el projecte Lagunac Catalunya Harmònica Summit, que el que fa és reunir els millors harmonicistes de l'escena catalana en un espectacle únic. I per tancar la cloenda serà diumenge 26 d'abril amb el tradicional concert vermut a càrrec de romaní Zuliev Hot Jazz Quintet, que recrea el jazz clàssic de Nova Orleans i Malacara Blues Band, que recorda les arrels de la música nord-americana.
Edu de Vicente, moltes gràcies. 4 minuts per les 12. Aquí acaba el meu últim darrer de Set de Cultura, però tu queda't fins que acabem el programa.
Faltaria més.
I deixa'm donar-te les gràcies per demostrar-nos que la cultura té ritme, és divertida i que també els musicals tenen alguna cosa a oferir-me a mi particularment, que no en soc massa fan, però amb tu els he gaudit de valent i gràcies per totes les entrades, Albert.
Això és el que més t'agrada.
Moltes gràcies. Ets un mestre i ets un mentor. 4 minuts per les 12:15. Ara anirem al Vibe Check amb l'Anna Pérez, que tenim una bombeta preparada. Però Luis Miguel Mendizábal, hola de nou.
Hola de nou.
Què fots aquí? No toca, bueno, no és la teva hora, això, eh?
Et robaré 2 minuts.
Vinga, es roba amb 2 minuts.
Perquè vull fer una subsecció de protagonistes.
Ah, vale.
Amb un únic protagonista. Endevina qui ets.
Qui ets? Ja ho has dit tu. T'ha traït la conjugació, sóc jo, no?
Ets tu.
Vale.
Els oients d'aquest programa ja saben que Efecte TV va ser el seu títol, l'efecte que els programes televisius han produït en les nostres vides. Jo avui dedicaré uns minuts a analitzar l'efecte que el Marc Margarit ha tingut en les nostres vides i en aquest programa. Per començar, la seva curiositat intel·lectual és inabastable i passa per la literatura, el cinema, el futbol, l'assaig, la geopolítica i el periodisme pata negra, i fins i tot el seu interès arriba a temes que tenen a veure amb el Vaticà.
Ja sentim l'orgue i el cor de la basílica que donaran la benvinguda al Sant Pare. Ara comencen a entrar també els cardenals i, en efecte, s'alça el taüt. Retransmetre el funeral del Papa Francesc.
T'has menjat marrons, eh?
Menjat...
Sí. I la loteria...
Aquest va ser gloriós. Bueno. I nada, volia donar-te gràcies, Marc, per donar-me veu en aquest programa. Gràcies per intentar combatre el tradicional pessimisme dels culers. Gràcies per introduir la poesia en el programa, i no només em refereixo a la música dels Manel i als textos de la de Zumbila, sinó a la poesia sonora de la secció de viatges més internacional. Gràcies, Marc, per contribuir a elevar la meva perícia tecnològica. Gràcies, Marc, per fer-nos creure que la realitat supera la distopia i que l'art no té fronteres físiques ni temporals. Gràcies, Marc, per ajudar els boomers a entendre una mica més la música contemporània, amb o sense autotune. I sobretot gràcies per posar Mollet del Vallès en el mapa radiofònic.
Yeah!
Primer va ser l'actor Josep Maria Pou, després la futbolista Elisa Putellas i ara el Margarit. Espero que tornis amb el boomerang dels Manel. I com diria el nostre amic Javier Bonomi, che, qué bueno que viniste.
Luismi, t'estimo molt, tio. T'estimo molt. Fot la cinta de l'Anna i espera't que li doni una abraçada al Luismi pel camí.
Vibe check.
Ai, mare de Déu. Bueno, un minut per dos quarts de... Un minut per dos quarts de 12, que no t'enganyi el rellotge. Has d'acabar i 52.
Vale, perfecte.
Vale, t'ho dic, ja tot
vale,
tot
genial.
Jo també he preparat una coseta.
I
espero,
punt.
Espero arribar-hi sencer. Com estàs, Anna?
Molt bé, ahir vaig anar a veure Ànima, que vaig dir, us ho he de dir, perquè vam aquí a entrevistar en directe. Molt bé, em va encantar.
Està
i qui no hagi anat, seguim recomanant des de
sobretot
des
perquè és un musical de creació i en català, que s'ha de tenir nassos per fer un...
Li estava explicant les meves cosines format. Ahir, no? Doncs
això té molt valor,
molt teatre nacional, català, molt guai, sí, sí.
Anna, ara anirem a l'autotune, però abans volies parlar-nos una mica del Festival B.
Sí, Festival B, anem a fer una mica d'agenda, no? Aquesta passada setmana va presentar-se el cartell quasi final del Festival B, sota el meu parer, un dels únics grans festivals de la ciutat que segueixen estant més plens de gent local que de guiris, així que crec que és molt important. Òbviament, això no és l'única cosa bona del festival, i és que des de fa anys, el que va començar sent com el cara B, per aquest criteri de programació d'artistes emergents, que són la cara B del mainstream, té un paper molt rellevant en estar al dia de les tendències musicals. Són tres dies de festi amb el primer dia d'inauguració, amb un mix dels millors dels dos mons. Per què els dos mons? Doncs perquè el festival es divideix amb un primer dia de músiques urbanes, més rap, més innovació en aquest sentit, i el segon dia molt més indie, pop experimental, rock, etc. En aquest segon dia podrem veure gent com Bitnaga, Sanguijuelas del Guadiana, Alosa o Maria Arnal, mentre que el primer sonarà més autotune.
Autotune.
Amb gent com Ochovelia, La Diferència 2006 o Ultralone, el nostre estimat raper de la nostra sintonia. Llavors, encara queda prou pel festi, que serà el setembre, però ens serveix per plantejar un gran tema que ha sobrevolat la nostra temporada, no? Que és l'autotune i per què és un debat generacional.